La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Minuts per sobre de les 9 del matí. Com us hem explicat a la portada del programa, aquests dies tothom parla dels esdeveniments que s'estan fent a Barcelona. I és veritat que, per exemple, ahir a la tertúlia en parlàvem d'un molt sonat que serà la visita del Papa. I tot això hem de tenir en compte que passa i que aterra a l'aeroport del Prat. Normalment, doncs, tant els artistes del Primavera Sound com el Papa, com doncs, tota la gent que arribarà cap al Pride de Barcelona, tothom passa per l'aeroport del Prat i, de fet, volem saber si el Prat és aliè o no a tot el que passa per l'aeroport. És per això que avui a l'Espai de Protecció Civil li preguntarem a la cap de Protecció Civil de l'Ajuntament, a Meritxell Espanyol, com s'adapten aquests plans a nivell municipal i també doncs, com es prepara tot el desplegament. Meritxell, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Estàs molt bé.
És veritat que el Prat es desperta el mes de juny, però no només el Prat, sinó que veiem que Barcelona, que és una gran ciutat, també el que farà aquest mes de juny és convocar esdeveniments que mouen moltíssimes persones i també són esdeveniments de públics absolutament diferents i, per tant, tota aquesta coordinació s'ha de tenir molt en compte. Com el Prat està relacionat també amb l'aeroport? Perquè al final que arribi el Papa, per exemple, no és una cosa que passi tots els dies.
No, i de fet, bé, és el que tu dius, ara comença la calor, comença el bon temps i es fan moltes activitats diverses, actes de ciutat a moltes localitats de tota Catalunya i el Prat no és menys, no? I si l'afegeixes, doncs que tenim l'aeroport Josep Tarradellas en la el propi municipi, evidentment que ens afecta més d'una manera indirecta, però ens afecta, ens podria afectar també, i evidentment que ha d'existir aquesta coordinació a l'hora de, bé, de tots aquests passatgers, sigui el Papa o no sigui el Papa, tots aquests passatgers que entren i surten a l'aeroport del Prat, doncs ha d'haver com una petita coordinació també amb el municipi. I això com es fa? Doncs a través d'aquests plans d'autoprotecció i aquestes coordinacions amb els centres operatius, per si passa alguna cosa,
clar,
estiguem avisats com a municipi, com a ajuntament, i puguem actuar doncs amb tots aquests mitjans o recursos que tinguem, humans o recursos o mitjans materials, perquè puguem actuar i puguem estar allà quan ens ho demanin.
Aquí passaria una mica com parlàvem amb bombers, no? Si hi hagués alguna problemàtica, l'administració més propera seria l'Ajuntament del Prat.
Sí, el que passa que nosaltres, a l'hora d'actuar al port d'aquí de Josep Tarradellas, ens hem d'esperar que ens diguin des del CECAT, des de la Generalitat de Catalunya, des de Protecció Civil, que ens diguin que hem d'activar la nostra alerta, la nostra emergència del pla d'actuació municipal, que està per sota del pla autonòmic, i per tant això, ens hauríem d'esperar a que ens avisessin i a que ens diguessin que l'hem d'activar, perquè nosaltres torno a repetir, tal i com el que hauríem de fer en una emergència dins de l'aeroport de Barcelona és que ens donin aquest avís per activar el nostre pla d'actuació municipal, i simplement hauríem d'actuar amb els nostres propis recursos humans i materials, en el sentit de poder fer un control d'accessos a la zona afectada, revisar i facilitar l'accés també a bombers, com parlava l'altre dia el Carlos, i després també amb un tema de potser l'acollida de població, sobretot de passatgers que es veiessin afectats a dins de l'aeroport, i que per tant el Prat com a municipi hauríem d'activar tots els mecanismes per poder fer aquesta acollida temporal a la població afectada, la població, als passatgers afectats per aquell tipus d'alerta o emergència que passés.
Per tant, el municipi ha d'estar en coordinació
totalment
amb tots aquests plans, i també diferents, depenent de quin sigui la característica, no?, de cadascun d'aquests plans d'autoprotecció, entra d'una manera o d'una altra. Com funciona aquesta relació i aquesta informació al final? Perquè heu d'estar com assabentats una mica de tot, no?
Sí, una miqueta. El que passa és que, bueno, és un tema molt complex. Intentaré explicar-ho molt, molt breument, perquè podríem estar bastantes hores explicant tot això. Però, bé, nosaltres ens informen a la Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, des de la Direcció General de Protecció Civil, doncs hi ha un programa que es diu Hermes, val? Que és allà on totes les empreses implicades, totes les entitats implicades en una activitat, ja sigui temporal o no, etc., doncs han d'entrar en aquesta plataforma Hermes i penjar el seu document d'autoprotecció, no? el seu pla d'autoprotecció. A partir d'aquí, quan veuen que l'afectació pot afectar el Prat, aquell pla d'autoprotecció, aquella activitat, automàticament la plataforma Hermes ens arriba un avís d'aquesta plataforma. Ens avisa a través d'un correu electrònic que s'ha penjat en aquesta plataforma de l'empresa X un nou pla d'autoprotecció, i per tant tenim un termini de dies per poder-nos revisar aquesta documentació, aquest pla d'autoprotecció. I nosaltres, en funció si és una activitat que afecta d'àmbit autonòmic l'afectació o d'àmbit local, tindrem uns terminis, però també tindrem uns altres terminis si són activitats que són de tipus temporal,
clar,
com si són de tipus permanent. També tenim altres terminis, i no els informes que hem de fer no són iguals per un termini que per un altre, no? O per l'àmbit que afecta o pel tipus de pla o d'activitat que ens pot arribar a afectar, no? I, per exemple, en el cas de l'aeroport de Barcelona, en el cas de l'aeroport de Josep Tarradellas, això va passar així. L'aeroport va penjar el seu pla d'autoprotecció en el seu moment a través de la plataforma Hermes, es va haver de fer una revisió d'aquell informe, bé, tal i com estava. Si nosaltres veiem alguna incidència o alguna cosa que ens podria fer sospitar, doncs, que faltava informació o que les dades no eren del tot correctes, perquè ens fixem en una sèrie de dades que afecten, evidentment, insisteixo, doncs, el nostre municipi, nosaltres llavors elaborem un informe, no?, que es diu d'al·legacions en aquest cas. I a partir d'aquí, aquest informe no és vinculant per la Generalitat, però sí que el tenen en compte a l'hora d'homologar. Arriba aquest document amb els terminis previstos a la Direcció General de Protecció Civil, s'ho mira a través de la Comissió de Protecció Civil i al final decideixen si homologuen o no aquell pla d'autoprotecció. I així ha sigut, que al final, després d'un temps de deliberació, d'avaluació, de revisió d'aquell pla d'autoprotecció del propi aeroport, doncs van decidir que tot era correcte, que totes les mesures eren correctes i el van acabar homologant.
Perfecte, per tant.
Nosaltres fem el mateix en àmbit local,
sí.
Però ja et dic, és clar, aquí hi ha quatre tipus de plans d'autoprotecció.
Sí, quins són?
Val?
Recordem...
Hi ha dos tipus i dos subtipus, per dir-ho d'alguna manera. Dos tipus, que vol dir plans d'autoprotecció que afecten a l'àmbit autonòmic, vol dir a tota Catalunya. Per tant, qui mana, per dir-ho així, és la Generalitat de Catalunya, de la Direcció de Protecció Civil de Catalunya. I després tenim els d'àmbit local, que aquests ens afecten més a nosaltres, en l'àmbit local, l'àmbit de l'Ajuntament, del municipi del Prat. Val? Dins d'aquests dos grups hi ha dos subgrups més. En l'àmbit autonòmic hi ha el subgrup de que ens, siguin activitats permanents o siguin activitats temporals. I passa el mateix amb l'àmbit local. Val? Pot ser un pla d'autoprotecció que afecti per una activitat que és temporal o per una activitat d'una empresa que està establerta aquí al Prat i que, per tant, no és temporal l'activitat, sinó que és permanent.
Clar.
Per tant, els terminis per homologar o per revisar-se aquell pla d'autoprotecció i fer els informes que toquin són terminis diferents. Val? Vull dir, estem parlant, si vols entrem en una mica més de detall, però bueno, estem parlant de terminis de mesos o de dies, inclús. Per exemple, l'àmbit local, una afectació d'un pla d'autoprotecció que afecta al municipi del Prat i que és una activitat temporal, per exemple, festa major,
sí.
Que hi hagi alguna entitat que vulgui fer una activitat temporal per festa major i que evidentment afecta el nostre municipi del Prat. Doncs des de l'Ajuntament, quan ens arriba que aquella organització, aquella entitat, aquella empresa X ha penjat a la plataforma Hermes el seu pla d'autoprotecció, ens arriba a Protecció Civil Municipal, ens arriba un comunicat d'Hermes dient que, ei, l'empresa tal ha penjat aquest document, aquest PAU, que són les sigles de pla d'autoprotecció, val? Ha penjat aquest PAU, us l'heu de revisar en un termini de 10 dies. I teniu 10 dies clar. Naturals per revisar-vos aquest document i fer el vostre informe de, bueno, si és temporal ajuntament, nosaltres som els que homologuem, és que aquí és una mica liat, d'àmbit autonòmic és igual, teniu 10 dies per revisar-vos aquest document, aquest PAU, i a partir d'aquí doncs feu o l'informe d'al·legacions, o depenent el tipus de pla d'autoprotecció, o fas un informe d'al·legacions o fas un informe d'avaluació tècnica, que es diu. Quan l'Ajuntament fa una avaluació, un informe d'avaluació tècnica, és el propi Ajuntament que homologa aquell pla d'autoprotecció. Quan ha de fer un informe d'al·legacions, vol dir que l'afectació és pel municipi, però qui homologarà finalment aquell pla d'autoprotecció és la Generalitat de Catalunya. I això ha passat, doncs, per exemple, les visites que farà el Papa, a nosaltres no ens afecta per res perquè és a Barcelona.
Clar.
Però a Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona, li haurà afectat, en la direcció que tinguin de Protecció Civil a l'Ajuntament de Barcelona, els haurà afectat i hauran hagut de revisar aquella activitat temporal de la visita del Papa i hauran hagut de fer doncs, el seu informe de delegacions. Per enredar una miqueta més, perquè ho estic enredant molt, per enredar una miqueta més, dins del decret 30/2015, que és el catàleg d'activitats, que és obligatori que tinguin un pla d'autoprotecció, perquè no totes les empreses, clar. No totes les activitats han de fer un pla d'autoprotecció, només les que estan dins d'aquest quadre O d'aquest catàleg d'activitats d'aquesta normativa, del decret 30-2015, defineix que per el tipus d'activitat i afectació has de fer un pla d'autoprotecció de tipus A, vol dir d'àmbit autonòmic, que afecta a tota Catalunya, o has de fer un PAU de tipus B, que vol dir que és, afecta a l'àmbit local, en l'àmbit d'un ajuntament en concret o d'un municipi en concret, val? Sé que és liat, perquè per mi mateixa a vegades...
Sí, jo tinc preguntes. Per exemple, festa major, activitats que impliquen aquest pla d'autoprotecció. Quan es fan un cop el pla d'autoprotecció, s'ha de presentar cada any per festa major un pla d'autoprotecció específic, o amb el mateix ja es pot repetir?
No necessàriament. Els plans d'autoprotecció, això sí que és comú per tots, per sort, perquè si no jo
clar,
ja a dia d'avui estaria boja, ja t'ho dic. Per sort, els terminis per la revisió, per les actualitzacions dels plans d'autoprotecció o per la vigència d'aquell pla d'autoprotecció són els mateixos. Estem parlant de 4 anys.
Val?
Però sí que és veritat que dins d'aquests 4 anys, si hi hagués algun canvi significatiu en aquell pla d'autoprotecció, en aquella activitat, en aquell aspecte que afecti al municipi, d'un canvi d'un risc, que s'ha d'afegir un tipus de risc perquè ha aparegut un nou risc pel municipi, etc, etc, estaríem parlant de que s'hauria de fer una revisió. La revisió es pot fer en qualsevol moment, no t'has d'esperar els 4 anys de vigència per tornar a fer aquell pla d'autoprotecció, val? Mm-hmm. Una actualització, quan parlem d'una actualització d'un pla d'autoprotecció, estem parlant que són coses molt menors que s'han de modificar en aquell informe, i per tant no és necessari tornar a començar, presentar un altre cop el PAU a Hermes, els terminis, fer els informes... No, estem
parlant... Per exemple, un canvi de recorregut, no? Que agafes un altre carrer perquè està en obres, no?
Sí.
Que és una cosa que ens ha passat aquí al Prat, canvi del Cercavila o del Correfoc, que en comptes de passar per un carrer ha de passar per un altre.
Per exemple, o un canvi de responsable titular d'aquell pla d'autoprotecció.
Que això també passa a les entitats.
O un telèfon, o coses així que no tenen gran importància, i que les pots controlar sense haver de fer aquesta revisió i tornar a començar en tot el procediment de penjar el document, etc, etc, doncs es pot fer a través d'una actualització. Uh-huh. Insisteixo, les revisions ja són per temes de canvis més significatius, més importants, que sí que poden canviar tot l'aspecte que està plasmat en aquell informe. I per tant, insisteixo, hi ha una vigència de 4 anys, però si tu en aquesta vigència de 4 anys has de fer alguna modificació important, per tant, una revisió tu la pots fer en qualsevol moment, i el mateix, una actualització el mateix. Amb les actualitzacions no has de donar comptes a Hermes, val? Amb les revisions sí. Uh-huh. Has de tornar a començar aquest procediment, de tornar a penjar el document, avisar, etc, etc.
Fa quant de temps que estan vigents aquests tipus de plans? Perquè és veritat que abans no hi havia aquest control, no?, dels riscos.
Doncs mira, abans del decret 30-2015 és l'any que es va actualitzar aquest decret, existia el 82-2010. Uh-huh. Vull dir que des del 2010 es va posar, com si diguéssim, una miqueta d'ordre a tot el tema dels plans d'autoprotecció, perquè abans no existia, o potser sí, hi havia, bueno, mentida, hi havia una norma bàsica d'autoprotecció que no sé, ara no recordo, m'estàs fent un examen, ara no recordo, em sembla que era del 2006 o, bueno, i abans, jo crec, hi havia una norma bàsica estatal.
Clar.
I que evidentment, doncs, tots els municipis, tot l'àmbit autonòmic, totes les comunitats autònomes s'havien de regir per aquesta norma, norma bàsica o normativa bàsica d'autoprotecció. A partir d'aquí, com la Generalitat va assumir les competències de temes de protecció civil, doncs van elaborar aquest decret 82 del 2010, que va posar les bases per al control d'aquestes competències en quant a plans d'autoprotecció.
Al final el que es vol és minimitzar els riscos, endreçar-ho tot, no?
I el decret 82 era molt estricte. Uh-huh. I el que es van adonar després, 5 anys més tard, van dir, ostres, no siguem tan estrictes, perquè sabem que moltes empreses, moltes entitats no podran, no poden complir amb aquests requisits que marca aquest decret, i per tant doncs anem a actualitzar-lo. I el 30 del 2015, l'any 2015, van actualitzar el decret i van baixar una miqueta, entre cometes, les expectatives per fer-ho una miqueta més assequible per tothom. Però bé, tu agafes el llistat i déu-n'hi-do, vull dir, és impossible que t'ho aprenguis. Vull dir, jo per això tinc la meva, entre cometes, xuleta, no? I vaig mirant, aviam quan afecta àmbit local, quan afecta àmbit autonòmic, què s'ha de fer en cada cas, etc, etc. Perquè és complexa, no és fàcil.
Posem alguns exemples d'àmbit local, perquè has dit que no totes les activitats han de fer un pla d'autoprotecció, ni tampoc totes les empreses n'han de tenir un, no? Quins aspectes sí que han de tenir en compte, o quines activitats impliquen tenir un pla d'autoprotecció?
Val. Deixa'm dir abans que no totes les empreses han de tenir un pla d'autoprotecció, però sí totes les empreses han de tenir un pla d'emergència, d'acord? Que és un nivell més baix, sí? Igualment passa amb les entitats o els actes de ciutat.
Val.
No tots els actes de ciutat o totes les entitats han de fer, per exemple, no els hi aplica un pla d'autoprotecció, però sí que hem d'establir unes mesures d'emergència o un protocol d'actuació d'emergències, d'acord? Això ha de quedar clar, perquè a banda també hi ha altres normatives que exigeixen que no compleixes per fer un PAU, perfecte, però sí que t'exigeixo que compleixis en fer un pla d'emergència. Per exemple, estem parlant de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que a nivell empresarial, a nivell d'empresa, si no t'aplica fer un PAU perquè no compleixes amb els requisits mínims del Decret 30-2015, tens l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que sí que t'està dient que has de tenir unes mesures d'emergència en la teva pròpia empresa per, precisament, si tens una emergència, sàpigues com reaccionar.
Aquí,
val?
Parlem de risc d'incendi, no? De tenir un punt de trobada pels treballadors fora, de tenir clares quines són les sortides, serveis d'extensió, no?
Mitjans d'extinció d'incendi, senyalització dels recorreguts d'evacuació, que compleixi, bueno, llums d'emergència amb uns requisits que també venen de normes, de normatives europees.
Això ho ha de tenir tothom.
Sí, correcte. Sí, perquè això és el mínim que s'ha de tenir en qualsevol tipus d'empresa, organització, etcètera, etcètera.
A partir d'aquí, quines, per exemple, parlant d'empreses que tenen aquests plans permanents, quines sí que estan obligades a fer un pla d'autoprotecció?
Doncs, per exemple, si ens anem al catàleg d'activitats del Decret 30-2015, aquí veurem clarament que, per exemple, d'àmbit local, m'estàs dient, no? D'àmbit local, si ens n'anem, per exemple, totes les empreses que tenen normativa CVSO, que la normativa CVSO és un real decret que indica tots aquells requisits que compleixin les empreses que puguin provocar un accident greu, doncs sí o sí hauran de tenir un pla d'autoprotecció.
Parlem de químiques,
correcte,
no? Parlem
sobretot la normativa, el Real Decret 840 ens parla de normativa, és una normativa que ens parla d'empreses de risc químic, val? Normativa CVSO, que això ve d'un poble italià, ben bé no em sé bé la història, no, ja em perdonaràs, però no puc saber-ho tot, però ve d'aquí, no? Arrel d'un accident molt greu que va haver en una població crec que italiana, que es deia CVSO, o es diu CVSO, doncs arrel d'aquí doncs van començar a extreure o a treure normatives tal, i al final normativa europea la transposa al país que forma part de la Unió Europea, Espanya, i per tant va crear el seu real decret. Val? Per exemple, en aquest cas, doncs, si estem parlant d'àmbit local, aquelles empreses que hagin de complir, o fins i tot aquelles activitats que també han de complir amb un PAU de tipus B, que vol dir que afecta, té afectació en l'àmbit local, doncs estem parlant d'empreses de risc químic amb un emmagatzematge, que compleixin amb unes altres normatives. És que tot va lligat amb moltes normatives i és complicat.
Sí, però bueno, perquè ho entenguem, sobretot aquestes que són empreses químiques.
Per exemple,
parlant d'activitats de carrer, que potser doncs sí que podem identificar una mica millor, és el mateix pla que ha de presentar Picacrestes que Trabucaires?
No, aviam, de fet aquestes activitats al final, com no compleixen amb els mínims del Decret 30-2015 i l'activitat, aquí s'embolica una mica més, i l'activitat, el promotor d'aquella activitat és el propi ajuntament, l'entitat demana fer una activitat.
Sí.
L'Ajuntament l'autoritza a fer. Però com és una entitat sense ànim de lucre, clar, és una entitat cultural i que per tant no és empresa, i el promotor d'aquella festa, no?, de la festa major en general, és el propi Ajuntament, que sí que és una empresa, sí, pública, però és una empresa pública, assumeix l'elaboració del que li toqui, o un pla d'autoprotecció d'àmbit local, o unes mesures d'emergència, o un protocol d'actuació en emergències. I en aquest cas, amb els actes de foc,
sí,
l'entitat demana l'autorització per fer aquella activitat, s'inclou en els actes de festa major del Departament de Cultura, que organitza el Departament de Cultura, i és l'Ajuntament que fa, o sigui, des de Protecció Civil Local, Municipal, o sigui, jo, de moment, elabora aquestes mesures d'emergència, aquest protocol d'actuació en emergències, sí? Sí que estem parlant, per exemple, et poso un altre exemple, el piromusical,
sí,
del Castell de Focs, que es fa al final de festa major. Això sí que és un pla d'autoprotecció d'àmbit local, que a més hem de donar informació, hem de comunicar a AENA que hi haurà, clar, una pirotècnia a certa alçada perquè sàpiguen en tot moment les torres de control, doncs, que si hi ha un avió tal tal que ha de passar per aquí al mig, doncs que el desviï, etc, etc. Clar, és que tot es complica, ja et dic que no és tan fàcil. Sí, sí. Doncs l'Ajuntament assumeix l'elaboració d'aquest pla d'autoprotecció i des de Cultura s'assumeix enviar aquest comunicat, o des de Policia també, perquè els companys de Policia també fan les seves tasques, s'envia aquest comunicat a AENA per explicar els dies que seran de festa major i quan pot implicar o quan pot afectar, quines activitats poden afectar, potser, al tema de dels avions, dels recorreguts dels avions que passen per aquí al municipi del Prat, etc, etc.
Sí, aquí és el contrari. Des del municipi s'informa a AENA, sí, perquè l'aeroport sàpiga que al municipi es faran activitats i, sí, que també doncs, poden afectar a la seva operativa habitual. Doncs, Meritxell, jo crec que hem entès bastant com funciona. Un tema dificilíssim.
És molt difícil, és molt complex.
Però sí que ens quedem amb aquesta idea, no?, que al final doncs, al mapa del Prat tenim aquestes macroinfraestructures al costat i doncs, hi ha aquesta interrelació constant entre Protecció Civil de l'Ajuntament i, per exemple, doncs, tot el que passa per l'aeroport, tant des del municipi cap a l'aeroport com des de l'aeroport cap al municipi, com és el cas doncs, d'aquests esdeveniments que tindrem al mes de juny. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per convidar-nos.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
La l'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern demana a Junts i al PP que votin a favor del nou model de finançament quan arribi al Congrés dels Diputats. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, els ha recordat que l'any 2001 aquestes